Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és... Una tarda a l'Òpera. El magazín operístic de les tardes a Catalunya Música, editat i presentat per Jaume Radigales. Una tarda a l'Òpera.
Bona tarda, sigueu benvinguts a aquesta nova edició d'Una tarda a l'Òpera, programa número 13 d'aquesta 17a temporada d'Una tarda a l'Òpera a la sintonia de Catalunya Música, des d'ara i fins aproximadament les 8 del vespre, en companyia dels qui ho farem possible, Gerard Font, el muntatge musical, Alba Quinquillà, la producció, qui us parla, Jaume Radigales. Programa, el d'avui, novament rossinià, no tan sols perquè tenim italiana i algeri a l'escenari del Gran Teatre del Liceu, sinó perquè estem esgotant aquest últim mes d'any, un any molt especial en què recordem el 150è aniversari de la mort del compositor. Avui, amb un dels títols menys prodigats, menys coneguts i no per això menys bellíssims, estem parlant de La Donna del Lago, òpera a la qual destinarem el següent dossier.
El dossier.
Efectivament, estem parlant de Gioachino Rossini amb motiu del 150è aniversari de la seva mort i estem repassant algunes de les seves obres més singulars, algunes les molt prodigades, les molt cèlebres i d'altres que, malgrat tot i malauradament, no ho són tant. És el cas d'aquesta Donna del Lago que Rossini va escriure a partir d'una novel·la de Walter Scott, cosa que confereix a aquesta singularíssima òpera un caràcter eminentment romàntic. La Donna del Lago és una òpera seriosa en dos actes amb llibret d'Andrea Leone Tottola inspirada en The Lady of the Lake, un llarg poema que Sir Walter Scott havia escrit el 1810. 9 anys més tard, el 24 d'octubre de 1819, per ser més exactes, Rossini estrenava la seva versió operística al Teatre San Carlo de Nàpols amb un èxit esclatant. Amb tot, l'aire romanticitzant de La Donna del Lago va fer que, a mesura que avançaven les dècades del segle XIX, l'òpera anés caient en un injust oblit, un pler per les incursions que Donizetti amb la seva Lucia di Lammermoor, també d'inspiració scottiana, o Bellini amb Norma, havien fet en aquest terreny. I és que Rossini sempre va ser, i ho és encara avui, més valorat per l'òpera còmica i, en certa manera, també per la seriosa detall classicitzant. La Donna del Lago coincideix amb el temps en què Rossini estava abocat a una frenètica trajectòria com a autor operístic. El mateix 1819, any de l'estrena de l'òpera que ara ens ocupa, també ho havia estat de les obres Hermione, Edoardo e Cristina i Bianca e Faliero. Ambientada a l'Escòcia del segle XVI, La Donna del Lago explica una història que transcorre en el regnat de Jaume V. L'ambientació escocesa no és casual perquè coincideix en el temps amb diversos compositors que intenten apropar-se des de moltes vies a aquelles fascinants terres britàniques. El mateix Beethoven havia harmonitzat cançons escoceses al mateix temps que es descobrien poemes anomenats oceànics atribuïts al bard escocès Ossian, que segurament hauria viure durant el segle III de la nostra era. A tot plegat cal afegir el cicle de les tres cançons d'Helena, de Franz Schubert, l'última de les quals és l'esdevinguda cèlebre com a Ave Maria, tot i que el text original parla d'una Jungfrau, és a dir, d'una donzella pretesament verge. De fet, Schubert també va inspirar-se en el poema de Walter Scott, el mateix que originaria La Donna del Lago. Tornem, doncs, a Rossini i la seva obra que avui us proposem d'estudiar en aquest dossier. La Donna del Lago ens explica com Giacomo, el monarca escocès, es perd en un bosc i troba Helena, filla de Douglas, cap d'una revolta en contra del rei. Aquesta amaga la seva identitat i, fent-se passar per un tal Uberto, lliura a la jove un anell per quan es trobi necessitada. Helena està enamorada de Malcolm, però el seu pare l'obliga a casar-se amb Rodrigo Didú. Aquest morirà i Douglas serà empresonat. Quan Helena acudeix a veure el rei amb l'anell, Giacomo perdonarà els rebels i Douglas accedirà al matrimoni de la seva filla amb Malcolm. Musicalment, Rossini construeix una partitura inspiradíssima, melòdicament rica i amb un estil nou, tot i el marc de l'òpera seriosa. Els recitatius secs desapareixen a la recerca del que amb el temps s'anomenaria melodia infinita i l'orquestració segueix un cert to bucòlic i fins i tot autòcton, seguint els trets oceànics a què abans fèiem referència, especialment en els cors guerrers del segon acte. El compositor requeria no poques dificultats per als seus protagonistes. Rossini va recórrer a dos tenors per als papers de Giacomo i Rodrigo, mentre que el paper de Malcolm, l'enamorat d'Helena, és per una mezzosoprano coloratura que assumeix un paper de transvestit en oposició als castrats que Rossini sempre va desestimar per les seves òperes. Helena és un paper escrit per soprano en moments de gran lluïment, com la seva ària final «Tanti affetti in tal momento». El paper va ser creat per Isabella Colbrand, soprano d'origen espanyol i que en aquells moments era companya de Rossini mentre n'estrenava les seves obres a Nàpols. La cavatina d'Helena del primer acte ens ajuda a entendre el caràcter dolç del personatge. La filla de Douglas, cap dels rebels contra el rei Jaume, es troba al bosc i allà troba un jove, un tal Uberto, que no és altre, com dèiem, que el monarca que prefereix passar desapercebut. El rei s'ha perdut i Helena convida el fals Uberto a pujar amb ella a la barca que el durà a l'altra riba del llac per acollir-lo a la seva cabana. Mentrestant, els caçadors segueixen buscant el rei. Aquesta és la cavatina d'Helena o Mattutini Albori que canta Katia Ricciarelli. Elena arriba a la cabana del seu pare Douglas amb el fals Uberto. El rei s'adona de seguida que es troba en terreny enemic, però no tem per la seva vida. Arriben les amigues d'Elena i informen la noia que el seu pare acaba de prometre-la amb Rodrigo Didú. La noia, que en realitat estima en Malcolm, sent una gran tristesa quan s'assabenta de la notícia i Uberto la consola, tot i que en realitat el rei d'Escòcia s'ha enamorat perdudament d'Elena. Sense perdre l'esperança, el monarca deixa Elena sola a la cabana. Aquest és el seu duet magnífic que sentim amb les veus de Katia Ricciarelli i Dalmau González.
Sei già sposa
El caràcter melancòlic d'Helena es complementa amb el de Malcolm, el seu enamorat, que arriba ara al costat de la filla de Douglas. Malcolm expressa el seu amor a Helena, però ha d'amagar-se davant l'arribada imminent de Douglas anunciada per Serrano. Quan Helena veu el seu pare, li recorda que en ambient de guerra no és gaire recomanable fer prometatges matrimonials, però Douglas es mostra inflexible en els seus desitjos. La cavatina de Malcolm és la que ara escoltem, o Quante lagrime, que ens canta Lucia Valentini Terrani. Quan Douglas marxa de la cabana, Malcolm surt del seu amagatall i torna al costat d'Helena. Novament, i en un duet deliciós, la parella es fon en una amorosa abraçada. A fora i a la vora d'un llac, els guerrers s'han aplegat a l'entorn de Rodrigo, a qui Douglas ha cedit el poder per encapçalar la lluita contra el rei Jaume. És allà quan Malcolm i Rodrigo es reconeixen com a rivals amorosos i Douglas també s'adona que la seva filla estima Malcolm. Però les disputes familiars es deixen de banda per donar prioritat a la imminent batalla que s'acosta. Al final d'aquest primer acte, espectacular, és interpretat en aquesta gravació per Lucia Valentini Terrani, Dario Raffanti, Samuel Remy, Katia Ricciarelli, Oslavio Di Credico i Cecilia Valdenassi, amb el Cor Filarmònic de Praga i l'Orquestra de Cambra d'Europa que dirigeix Maurizio Pollini.
Thank you.
El segon acte de La dona del lago de Rossini s'ubica en una esplanada al costat d'una gruta. El rei Jaume, encara sota la identitat d'Uberto i vestit de pastor, retroba Elena i li confessa el seu amor. Aquesta és una llarga escena en què Rossini desplega brillantment el seu domini de la melodia per damunt de l'expressió dramàtica. Elena respon al fals Uberto que ella estima Malcolm i que no pot ser infidel als seus sentiments amorosos. Lluny d'enutjar-se, Uberto lliura a Elena un anell que pot ajudar-la en moments de dificultat. Aquella joia, diu Uberto a Elena, és del rei d'Escòcia. El preciosisme es posa de manifest en aquest duet entre Uberto i Elena que sentim amb les veus respectivament de Dalmau González i Katia Ricciarelli.
Oh! lasciarti in rimembranza, che satrio sono a te. Dario Periglio salvai di Scozia il re, il suo diamato anello e l'immigliè del dono se mandesti rubello, che il genitor l'amante sa minacciar di Nante, ti rendi al re. Mostrerai, grazia per tutti avrai, ed a pagarti intento sempre il suo cor sarà, il suo cor sarà.
Enmig de l'escena entre Elena i Uberto arriben Rodrigo i Douglas. Els dos homes, enutjats per l'evident situació entre Uberto i la filla de Douglas, repten un duel al fals pastor. El clima, doncs, ha canviat i Rossini opta ara per escriure un concertant breu però magnífic. Ens sentim al final. Les coses es compliquen en el moment en què, provocat per Rodrigo, el fals Uberto accedeix a lluitar-hi. En el duel, Rodrigo morirà. Douglas, per la seva banda, es lliura a les tropes de Jaume V per salvar la seva família d'una derrota que s'endevina segura. Decidida a demanar ajuda i amb l'anell que Uberto li ha donat, Helena es presenta al palau del rei Jaume per demanar ajuda i clemència. El rei d'Escòcia retroba la jove noia i accedeix a presentar-la al monarca perquè Helena encara creu veure en el rei el pastor Uberto. Finalment, quan es descobreix la veritable identitat d'Uberto, Helena veu complaguda com el rei Jaume no només perdona Douglas, sinó que l'allibera juntament amb Malcolm, que també havia estat fet presoner. Ara, i d'acord amb la clemència reial, Helena podrà casar-se amb el seu enamorat. Un final propi de l'òpera seriosa, fins i tot la del segle XVIII, en aquest cas ja ha entrat al segle XIX, i que apel·la a la clemència de reis, de cèsars i de monarques. Rossini, fidel a aquest patró, no l'estalvia com a conclusió de la seva Donna del Lago.
Ebbene, il padre reo alla sua figlia il dono. Vieni, Douglas, l'abbraccia, io ti perdono. Alcun non osi chieder grazia per lui.
Come salvarla, Elena, orio destin?
Giovine audace, ame ti appressa. Un traditor de Dio punire in te.
Ma prence il fallo mio.
Pietà non merta, e dell'error vendegna avrai tu pena. Assorgi che questo sia pegno del mio favor. Porgi la destra, siate felici. Il ciel vi arrida.
O cielo,
corre. Altro avrà marti resta.
Io, sire, qual piacere, gioia è questa.
Thank you.
Final de La dona del lago, de Gioachino Rossini, amb direcció musical de Maurizio Pollini i amb les veus, entre d'altres, de Dalmau González, Katia Ricciarelli, Lucia Valentini Terrani i Samuel Remy.
Òpera rara. Els títols oblidats.
Avui us volem presentar una obra de Gaetano Donizetti, molt poc coneguda, en tot cas una obra que hem conegut gràcies a la seva recent edició en DVD. Parlem de l'òpera Il Borgomastro di Sardam. El personatge de Pere el Gran, el tsar de la dinastia Romanov, va ser objecte de dues òperes de Donizetti, Pietro Primo il Grande o Il Falegname di Livonia, obra de 1819, i aquesta, que ara us volem presentar, Il Borgomastro di Sardam, estrenada al Teatre del Fondo de Nàpols el 19 d'agost de 1827. Aquesta va tenir un gran èxit, però en canvi va fracassar quan es va estrenar amb alguns canvis a la Scala de Milà un any més tard. Tanmateix, l'òpera es va representar fora d'Itàlia, per exemple, a Barcelona, on el 1829 va arribar al Teatre de Santa Creu. Aquest melodrama, darrere fons més o menys jocós, amb llibret de Domenico Gilardoni, s'inspira en un episodi real de la vida del tsar, quan va passar 4 anys a Holanda en el més absolut dels anonimats per aprendre la tècnica de la construcció naval, cosa que va permetre a Pere, de retorn a Rússia, crear una flota modèlica que li va permetre diverses victòries, com per exemple la que va obtenir sobre Suècia. La partitura de Donizetti, que va desaparèixer del repertori que no es va reexhumar fins al 1973, té la virtut de ser una àgil òpera en moments semicòmics en la més pura tradició de l'òpera napolitana. Els escassos enregistraments en disc s'ajunta a la migradesa de representacions, però el 2017 la Fondazione Donizetti de Bèrgam va organitzar unes funcions al teatre que du el nom del compositor que havia nascut en aquesta ciutat el 1797. I el segell Dinàmic l'ha editada recentment en un DVD en què participen Giorgio Cauduro, Juan Francisco Gatell, Andrea Concetti i Irina Durovskaya, que protagonitzen aquelles funcions dirigides musicalment per Roberto Rizzi Brignoli i escènic per Davide Ferrario. La posada en escena, molt àgil, inclou referències al cinema soviètic, per exemple d'Eisenstein, però també de pel·lícules dadaistes, com ara l'entreacte de René Clair. El primer acte inclou un interessant trio còmic entre el burgmestre, Pere i Piero Fliman, en un moment en què el burgmestre vol esbrinar quin dels dos Peres és en realitat el tsar. Ho sentim amb les veus de Giorgio Cauduro, Juan Francisco Gatell i Andrea Concetti, amb direcció musical de Roberto Brizzi Vignoli, davant de l'orquestra Donizetti Òpera.
Presso è già la mia sciagura, giusto c'è che mi avverrà,
ferma qui, salirante,
giusto c'è
quella forma di stiva
che mi avverrà
col suo tuono magistrale, quando ridere sì sì mi fa,
questo ride non mi cura, quello guarda ed ha paura,
come qui serve l'anterna se la ferma da stivare,
per quel pietre e quell'amico non c'è più difficoltà,
presso già mi asciugare, giusto c'è che mi avverrà,
e storrire
se già una mia salone aggiungere.
Just
faccia, che è più difficoltà, che è più difficoltà, difficoltà, difficoltà.
Thank you.
Trio del primer acte de l'òpera Il Borgomastro di Sardam, una òpera estrenada a Nàpols el 1827 amb música de Gaetano Donizetti, amb llibret de Domenico Gilardoni i que posa al centre de l'obra el tsar Pere el Gran, el tsar de la dinastia Romanov. Una interpretació aquesta que es realitzava al Teatre Donizetti de Bèrgam l'any 2017 i en una gravació que presenta en DVD al segell Dinàmic, per tant, una secció aquesta d'òpera rara que també complementa el que podria ser una novetat que en aquesta ocasió dirigeix Roberto Rizzi Brignoli davant de l'orquestra Donizetti Òpera i amb una posada en escena de Davide Ferrario que no estalvia algunes referències al cinema soviètic d'Eisenstein o també al cinema dadaista. Fins aquí aquesta novetat i aquesta també òpera rara que us volíem presentar com a conclusió d'aquesta tarda l'òpera que la sintonia de Catalunya Música torna la setmana que ve. De nou per oferir-vos un dossier rossinià en aquesta ocasió en la que va ser l'última de les òperes que Rossini va estrenar a Itàlia. En referim a Semiràmide al llarg d'un programa que també inclourà veus paral·leles i novetats en disc compacte i en DVD. Salutacions cordials als qui avui ho hem fet possible, Alba Quinquillà a la producció i Gerard Font al muntatge musical, amb la realització d'aquest qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Fins aquí a 8 dies, sigueu feliços.